Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els oients de Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès. Avui entrevistarem a Joana Prats, directora de l'àrea de col·laboracions amb entitats de la Fundació La Caixa, el doctor Josep Maria Simón i Castellví, que durant la pandèmia és l'encarregat de coordinar els treballs i les aportacions del grup Covid dels metges catòlics en el món, i Eduard Arruga i Valeri, economista i president de la Societat Catalana d'Economia, que ens parlarà de com anirà l'economia en el segon semestre.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I comencem, com sempre, les notícies de la setmana. El diumenge es va inaugurar oficialment la gran fira del mòbil, anomenada Mobile World Congress, amb el rei Felip VI, el president del govern Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Pere Aragonès i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van compartir taula en el sopar. Es va donar una imatge de normalitat institucional. La setmana vinent en parlarem amb l'expert en el tema, Albert Cuesta, que en farà un balanç. La Unió Europea ha aprovat finalment, després de 3 anys de discussions i de negociacions, el nou PAC, la Política Agrària Comuna. Ara ha de ser votada per l'Europarlament. La principal fita de la nova PAC és destinar el 25% del que reben els agricultors i ramaders europeus a millorar el medi ambient. Hi ha un pacte per les pensions. El govern de Pedro Sánchez ha arribat a un acord amb patronals i sindicats per tal de modificar les pensions i aquestes s'incrementaran cada any d'acord amb l'índex de preus del consum, l'IPC. S'ha derogat el factor de la sostenibilitat aprovada pel Partit Popular que lligava les pensions a l'esperança de vida. A més, els pressupostos de l'Estat donaran 22.000 milions anuals per tal de eliminar el dèficit del sistema. O sigui, que l'Estat serà qui garantirà les pensions. Es podrà allargar la vida laboral avui que l'envelliment ve a una edat més avançada. Lo important és que sindicats, patronals i govern vagin a una en el tema de les pensions, que garanteix el futur de les mateixes. El ministre de la Seguretat Social i Migració, Josep José Luis Escrivá, ha avançat avui amb unes declaracions a Televisió Espanyola que posarà en marxa un nou mecanisme d'equitat intergeneracional per als nous pensionistes de la generació del baby boomers, anomenat també baby boomers, que va ser el període d'alta natalitat entre els anys 1960 i 1975. El mecanisme suposarà que aquests rebin un petit ajust a les seves pensions durant un període determinat de temps per tal de moderar un excés de despesa en pensions. Per primera vegada a la història, un professor espanyol, Miguel Dionís, ha guanyat el premi de la International Boys School Coalition, el Halfway Javis Award 2021. El professor Dionís ensenya al Col·legi Vieró i el premi es concedeix anualment a la persona que fomenta les millors pràctiques de l'educació diferenciada de nens i el desenvolupament professional del professorat. Dionís ha dit que aquest premi suposa distingir la renovació que està fent l'educació diferenciada profunditzant amb la formació personalitzada.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
La cançó d'avui és de Bon Jovi, L'artista que ha caracteritzat amb la seva música rock el Mobile World Congress. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my moltes gràcies, Bon Jovi, encara en forma i força aplaudit per als representants de les noves tecnologies del mòbil, la generació del 5G, etc. Molta gent pensa que això del coronavirus pràcticament ha passat i que només falten els joves i nens per vacunar. Però el que no ha passat encara han estat les conseqüències físiques i econòmiques de la pandèmia. La Covid-19 ha deixat molta gent amb grans dificultats econòmiques i els resulta quasi impossible mantenir les necessitats bàsiques que tota una família hi té dret, tant els nens com la gent gran. Si la societat no es fa solidària amb els que més necessiten, viuríem en un món inhumà, on cadascú procuraria per si mateix i la gent moriria passant pel costat, sense fer-hi res, sense que nosaltres hi fem res. Però no solament es tracta de la vida o de la mort, sinó de viure amb una vida amb dignitat, que no els manqui a ningú el més bàsic per viure. Aquesta ha estat l'aposta que han fet el Banc dels Aliments juntament amb la Fundació La Caixa i l'ajuda de CaixaBank, amb l'acció solidària Cap Llar Sense Aliments. L'ajuda, en aquest cas, consisteix en portar aliments a les famílies més necessitades. Celebritats com el xef Ferran Adrià, la model Vanessa Lorenzo i l'actor Antonio Banderas s'han sumat a l'acció amb la finalitat de fer visible a les xarxes socials el compromís dels bancs dels aliments. Aquest any és la segona edició d'aquest tipus d'ajuda, havent recollit mitjançant donatius 1 milió d'euros en poc més d'un mes. Per això, la Fundació La Caixa ha decidit doblar la quantitat actual i donarà 1 milió d'euros addicional. Això sumarà per ara un total de 2 milions d'euros que es distribuiran entre els diferents bancs dels aliments de l'Estat per ajudar les persones més afectades per la pandèmia. Per parlar d'aquest tema, ens posem en contacte amb la senyora Joana Prats, directora de l'àrea de col·laboracions amb entitats de la Fundació La Caixa. Bon vespre, senyora Prats, i gràcies per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre i moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a
molt bé.
Campanya.
Estan a la segona edició de la campanya Cap Llar Sense Aliments. Creu, senyora Prats, que ha augmentat la solidaritat a casa nostra durant la pandèmia?
Jo crec que, com vostè ha dit, ha sigut un any molt difícil, en el que hem tingut que viure una situació que no ens podíem imaginar, no? Que la crisi sanitària, com vostè deia, s'ha afegit una crisi econòmica i una crisi social, que els experts diuen que el pitjor encara ho tenim per arribar. I això també ens ha fet viure un any en el que les mostres de solidaritat s'han anat multiplicant i hem també viscut situacions que potser abans no ens haguéssim imaginat.
Sí.
L'any passat, a la primera edició de la campanya, que vostè feia esment, la vam posar en marxa, Fundació La Caixa, amb la col·laboració de CaixaBank, vam posar en marxa la primera edició d'aquesta recollida de donatius a favor dels bancs dels aliments, i realment la resposta de la societat civil i de les empreses va ser extraordinària.
Sí.
Tenint en compte la situació, hem decidit tornar a posar en marxa aquesta campanya per recollir donatius que serveixin, com vostè apuntava perfectament, per poder fer arribar aquestes llars que estan vivint situacions molt difícils, moltes famílies i moltes persones, poder fer arribar aliments. I aquí el Banc dels Aliments està jugant un paper clau, òbviament, i les entitats que a través del Banc dels Aliments atenen aquestes persones també. I per tant estem contents de poder-hi col·laborar i estem satisfets de posar el nostre granet de sorra aquí, no?
Sí, molt bé. Com es du a terme aquest recapte, senyora Prats?
Aquest recapte es fa a través dels canals electrònics que CaixaBank ha habilitat, a través del Bizum, a través dels diferents canals del portal de CaixaBank, on totes les persones interessades poden fer el seu donatiu. Tots aquests diners que es recullen es fan arribar als bancs dels aliments de cada una de les províncies, i aquests diners van, com els ja explicava abans, per la compra d'aliments que les entitats socials distribueixen i fan arribar a les famílies i a les persones que tenen.
Sí, molta gent creu que, com la pandèmia va baixant, no calen ja tants ajuts socials. Això no obstant, han quedat i queden famílies amb una alta vulnerabilitat. Quin tipus de famílies reben aquests ajuts de la Fundació La Caixa i el Banc dels Aliments, senyora Prats?
El Banc dels Aliments ens expliquen com han augmentat les persones que tenen, com ha augmentat un 30% les persones que ja tenien fins a aquest moment i com arrel de la pandèmia aquest ha crescut. I ha crescut amb perfils i amb persones que fins a aquest moment o fins fa poc no havien anat mai en els bancs dels aliments. Ara no atenen només a persones amb un alt índex de pobresa, sinó famílies que abans de la crisi tenien rendes mitjanes o baixes, parelles joves que s'han quedat sense feina. És a dir, s'ha ampliat molt, no només el nombre de persones que s'atenen, sinó també el tipus de persones que fins ara mai s'havien plantejat que tindrien que arribar en aquesta situació. Les xifres que ens passen des dels bancs dels aliments ens deien que actualment els bancs dels aliments estan donant assistència a més de 250.000 persones. Això és molta,
estem parlant molta gent, sí.
Molta gent hi va pujant. I això, com vostè apuntava, no ha passat. És a dir, la situació de crisi social a la que ens estem afrontant, desgraciadament hem de preveure que anirà en augment.
Sí, sí. Molta gent creu que com la pandèmia està en aquesta situació, diríem, a la baixa, aquesta ajuda social a les famílies, fins quan durarà, senyora Pats?
Jo crec que entre tots, tota la societat, haurem de veure com podem fer front a aquesta realitat. La campanya, si parlem de la campanya de recollida de donatius, està oberta i totes les persones que puguin i vulguin col·laborar ho poden fer fins a finals d'agost, estaran oberts, pot fer el donatiu a través de Bizum o a través dels canals. No obstant, això és una peça, una aportació més. Crec que ens hem de preparar per fer front a una situació que serà complicada i que, per tant, la suma d'esforços des de totes les institucions és imprescindible. Nosaltres, sí, aquesta campanya se suma a l'actuació que des de la nostra institució ja estem fent a favor de les famílies i de la pobresa infantil o de la inserció laboral, però és un moment delicat i per això hem fet una aposta decidida des de la institució, en col·laboració, com dèiem, al començament de CaixaBank, per fer una aportació extraordinària en aquest sentit, no?, per aquest tema.
Hi haurà una tercera edició?
Encara no hem acabat la segona. Ojalà no hi tingués que ser, perquè voldria dir que estaríem en una situació millor.
Sí.
Ens agradaria molt que no hi tingués que ser. Haurem de veure la situació, com evoluciona la situació, i en funció d'això, sí, la nostra institució, si cal, ho tornarem a plantejar.
Molt bé. La primera edició de Cap Llar Sense Aliments va recaptar l'any passat, en un moment excepcional marcat per la pandèmia, un total de 2,4 milions d'euros, als quals es va sumar un milió addicional aportat per la Fundació La Caixa. L'acció va recaptar uns 700.000 euros a Catalunya, amb els quals es van aconseguir 785 tones d'aliments. Senyora Prats.
Impressionen les xifres.
Les xifres impressionen, sí.
Impressionen. En aquests moments, fa poc vam arribar al milió, com vostè deia abans, a nivell de donatius. Aquí nosaltres, la Fundació La Caixa, ha sumat un milió més i ara en aquests moments estem ja amb un milió, a més d'un milió 200.000 euros recollits. Sí. Anem una mica per sota de l'1 de l'any passat i, per tant, jo des d'aquí, si m'ho permet, sí que faria una crida per dir que les persones que estan, que poden fer-ho, que tinguin, com vostè deia, que sàpiguen que hi ha persones que, malgrat l'epidèmia a nivell sanitari sembla que anem millorant, a nivell social hi ha moltes persones que ho estan passant malament i que tenen necessitat i, per tant, fer una crida a aquelles persones que puguin i vulguin que facin, que portin el seu donatiu. Per petit que sigui, la suma de molts petits donatius, sí, fa que hi hagi gent i persones, sí, que puguin tenir un plat calent a la taula.
Sí, com vostè deia abans, un 30% de les persones que han sol·licitat l'ajuda durant el primer any de la pandèmia no l'havien necessitat mai fins ara. Segons els desprèn de l'estudi, del darrer estudi de la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. A més, aquesta situació es podria agreujar, segons els bancs d'aliments, si no es produeix un repunt en la recuperació econòmica que acabin en les mesures excepcionals de protecció social, com els ERTO i altres. Senyora Prats.
Efectivament. Això és el que comentàvem abans.
Sí.
Tots els auguris no són bons en aquest sentit i, per tant, és important que tots pensem com podem col·laborar, sigui a través de donatius, sigui en altres formes, que segur que n'hi ha d'altres també, però que siguem conscients de que només amb l'ajuda de tots podrem ser capaços de sortir-nos d'aquesta situació, que realment és excepcional.
Sí. I una última pregunta, senyora Prats. Ja ho ha dit vostè d'alguna manera abans, però a la ràdio això doncs, passa a vegades sense parar-hi massa atenció. Com es pot col·laborar i com es poden fer aquestes donacions?
Efectivament. Els donatius es poden fer a través del Bizum, ara ho tenim tots molt per la mà, a través del Bizum en el número 3814.
El número 3814 de Bizum.
De Bizum, o entrant al portal de CaixaBank Nou i veuran el banner de la campanya i fent el donatiu. És fàcil, és molt senzill i, per tant, animar a tothom aquell, a tota la gent que ens està escoltant, que s'hi pot fallir, encara que sigui un petit donatiu.
Sí, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies per la seva intervenció al nostre programa d'Economia i Valors de Ràdio Estel. I esperem que hi hagi menjar per tothom en aquesta gran pandèmia que estem passant. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana, senyora Prats. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
La pandèmia de la Covid-19, gràcies a les vacunes, va a la baixa, com hem dit abans. Hem sofert un any i mig d'hospital sobrecarregat, sense respiradors moltes vegades al principi, i continua sent una pandèmia amb una alta mortalitat. Estem preparats, ara, per rebrots d'aquesta pandèmia? Estem preparats, o millor dit, el sistema sanitari està preparat per una altra pandèmia? Ara, més que mirar el passat, pensem en el futur. L'hem passat molt malament. La passem molt malament i això no s'ha acabat encara. Els sanitaris han estat al front amb una dedicació i una professionalitat que tothom, tot el món, l'ha aplaudit, especialment en el nostre país. Com es nota que la professió de sanitari és realment vocacional? Parlem avui amb un metge ben conegut per vostès, el doctor Josep Maria Simón i Castellví, que és president emèrit de l'Organització Internacional de Metges Catòlics, apassionat divulgador de l'humanisme catòlic i de l'ètica mèdica, i durant la pandèmia és l'encarregat de coordinar els treballs i les aportacions del grup Covid de Metges Catòlics en el món. És autor també del llibre Profesión, curar, aliviar, consolar. Reflexiones sobre ètica en la professió mèdica. Bona tarda, doctor Simón, i moltes gràcies per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bona tarda, Salvador, i amb molt de gust participo.
Gràcies, perquè tenia ganes de parlar amb tu d'aquestes coses, no? Hem guanyat ja la pandèmia, doctor Simón. Què cal fer per guanyar-la definitivament?
Jo crec que sí. És un sí que no és adivinatori ni és que un àngel m'hagi dit doncs, que ja s'ha acabat, sinó penso que ja estem guanyant-la i a la tardor estarem francament millor, tot i que el virus i la malaltia és possible que durant uns anys doncs, o potser sempre siguin amb nosaltres com la grip i altres, no? Però penso que sí, que l'estem guanyant.
L'estem guanyant. Els països pobres encara no tenen una vacunació alta, sinó molt baixa, per la manca de solidaritat dels països més rics. No hi ha dubte que hi ha hagut contraban en el tema de vacunes amb el Tercer Món, senyor doctor Simón.
A veure, els països del Tercer Món, especialment alguns, tenen un avantatge i un gran inconvenient, que és que són pobres, no poden comprar vacunes, i els sistemes sanitaris són molt deficients, però tenen un gran avantatge, que és que tenen un gran percentatge de la població que són joves. I precisament aquesta malaltia del Covid-19 afecta gent jove i d'una manera relativament banal. És diferent de la grip dita espanyola de fa 100 anys, que sobretot matava a nens i a joves, no? Aquesta és a l'inrevés, i en aquest sentit aquests països tenen aquest avantatge. Vull dir, veiem la part positiva. Evidentment que hem de fer molt més per ajudar-los, que es vacunin, que els seus sistemes sanitaris siguin eficients, i no només per caritat, per amor, per solidaritat, també perquè ens convé que tota la humanitat doncs, estigui protegida i que no es vinguin noves variants, etc. Per tant, fins i tot la persona més egoista tindria que procurar doncs, que tothom tingués accés a les vacunes i a una assistència mèdica de qualitat.
Sí, i aquesta pandèmia ens hem preguntat si el món està preparat per fer front a les amenaces sanitàries, doctor Simón. Com jutja el paper de l'Organització Mundial de la Salut de l'OMS?
A veure, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, és necessària, però ha tingut un paper relativament pobre aquí. No? Recordaran que primer ens deien que les mascaretes no s'han de fer servir, que només els sanitaris. Ara mateix encara estan dient que això no es transmet per l'aire, no? En contra d'altres evidències científiques. O sigui, sent una institució necessària i que s'ha de recolzar, doncs ha tingut un paper agredolç.
Sí.
I ara mateix qualsevol company metge, pensi com pensi, si es vol informar sobre una pandèmia, abans mirarà la plana web del Centre de Control de Malalties d'Estats Units, d'Atlanta, o dels Centres de Control de Malalties d'Estats Units, que no pas de la plana de l'OMS, no? I això és una prova del nou, de que l'OMS encara li falta. Està polititzada, hi ha uns interessos, etc. És necessària, ha fet un paper, però s'ha de millorar moltíssim.
Sí. La investigació en un temps molt curt per arribar a les vacunes que ha aprovat precisament l'OMS, ha estat coherent amb els tres principis d'una vacuna que són eficàcia, seguretat i ètica, doctor Simón?
A veure, d'aquests tres principis, les vacunes que estan aprovades, parlo dels Estats Units i la Unió Europea, no parlo d'altres vacunes perquè no tinc tant coneixement, no? Doncs les vacunes que estan aprovades a Occident són eficaces, això està fora de tot dubte, són relativament segures, hi ha els efectes secundaris que coneixem de curt termini, a mig poca cosa, a llarg no ho sabem, però pensem que no han de donar grans problemes. I per quant a l'ètica, algunes podrien ser més ètiques, i espero que en el futur doncs, puguem tenir companyies farmacèutiques que treballin al 100% d'ètica, però això de moment no es té, i que una persona es deixi posar una vacuna d'aquestes doncs no és cap mal, no? Perquè, a més, no ho fa volent. És una col·laboració remota i material, no formal, amb un mal que potser s'ha fet i que no se sap ben bé, no? Sí. Per tant, jo crec que ara mateix les vacunes que es posen a Espanya són vacunes que són eficaces, segures i ètiques.
Sí. En realitat són quatre, més o menys, no?
Sí.
O sigui, l'AstraZeneca, el Pfizer, la Moderna i la Johnson, no?
la Janssen, que és d'una dosi, que mira, té els seus avantatges perquè sí, no cal repetir, i Moderna i Pfizer, que és un sistema completament nou de vacunes que hi ha a la humanitat, que potser ens facilitarà les coses i que aparentment no donarà grans problemes, encara que sempre hem de dir que a llarg plaç no se sap, no? Es pot mig calcular, es pot entreveure, però no ho sabem.
Sí, sí. Clarament.
Que són segures.
Sí, sí, doctor Simón. El nostre sistema sanitari, deixant a banda el personal sanitari que ho ha fet molt i molt bé, ha estat a l'altura amb l'eficiència que se li demana?
Home, jo penso que per sobre dels estàndards, per comparació amb altres països i per comparació del nostre entorn, eh? El personal sanitari ha donat molt de sí, molt. I hi ha molta gent cansada, molta gent cremada, que s'ha entregat al límit. En aquest sentit, podem dir que podem estar satisfets, no?
Sí, per això amb la gent. Però el nostre sistema sanitari realment ha actuat amb eficiència o el sistema sanitari ha mostrat les seves escletxes?
A veure, és molt fàcil criticar, no?
Però... Clar, és que això és fàcil. No m'agradaria criticar així d'una manera banal, sinó d'una manera positiva. És a dir, com millorar el sistema sanitari perquè funcioni millor?
Jo crec que les coses que hi ha hagut i que hi són, doncs es aniran tapant, no? Perquè s'ha vist i hi ha una certa autocrítica. Hi ha en el sistema ha de millorar i des del punt de vista material, des del punt de vista de que no poden faltar. Hi ha unes coses que no poden faltar mai, no? Mascaretes, guants, xeringues, hi ha tota una sèrie de coses que s'han de tenir sempre a l'abast i han de sobreabundar, que quan les coses sobreabunden, normalment llavors no sí, falten i tampoc els pobres els hi falten. No?
Sí, i a nivell internacional, anem a la internacionalització del tema, doctor Simón. Veu que s'han traçat les coordinades suficients per fer front a les noves amenaces sanitàries com noves pandèmies, etc., o necessitaríem d'una autoritat més ferma de la que té ara l'OMS?
A veure, es necessita molt, no? Clar, hem tingut l'experiència de que moltes suposades pandèmies, com la recordaran, la grip del pollastre, la grip del porc, unes pulmonies que venien d'Orient Mitjà,
sí,
o fins i tot a l'èbola, doncs que ens amenaçava a tots, però després no ens va arribar del tot. No? I llavors, clar, potser en aquest cas ens hem dormit, però hem d'estar amatents per properes vegades, per properes coses, que la propera pot ser una grip, eh? Pot ser una grip molt forta, vull dir, no necessàriament té que ser un altre virus d'aquesta mena. No? Hem d'estar preparats. I també hem d'estar preparats les esglésies, no?, per seguir oberts, per oferir les misses i els sacraments amb garanties sanitàries i fins i tot hi ha alguna parròquia a Barcelona que ja té uns confessionaris anti-Covid, no? Sí,
no ho sabia.
La de Sanot. Eh? Sí. I altres parròquies on s'obren les portes. I tot això també, com a gent d'església, ens ho hem d'anar preparant perquè poden venir pel futur i fins i tot pel present, no? Els sacraments són importants. Sí. I hem de seguir-los mantenint i oferint tant que puguem.
Sí, però li torno a fer la pregunta perquè potser no ha quedat massa clar. Hi fa falta una autoritat internacional potent per fer front a les pandèmies a nivell internacional?
A veure, fa falta, però tota autoritat internacional té un problema, que és que estem en estats nacionals, alguns molt potents com Estats Units, Rússia, Xina, sí, etc. No? L'autoritat pot ser molt útil, però també es pot convertir en una espècie de dictador. No? Per tant, té avantatges i inconvenients i hem de veure les dues.
Sí.
Penso que ara mateix l'OMS tindria que millorar i falta una mica, falta, però tampoc es pot convertir en el vigilant del planeta.
Sí, no, clar. Evidentment, i moltes gràcies. Sens dubte, hi ha hagut avenços tecnològics perquè els homes donem el millor de nosaltres en els casos d'emergències. Doctor Simón, quins han estat aquests avenços en el cas de la Covid-19?
A veure, jo crec que els avenços es poden determinar en diverses professions, diguem-ne, no? doncs els mestres, les universitats han vist que potser no és necessari estar sempre present per aprendre, encara que és bo la socialització i és bo tenir contacte amb les persones, no? Després és bo tenir uns sistemes de comunicació amb el propi metge, bé sigui per telèfon, per correu electrònic o d'una altra manera, no? I també el fet de que s'hagin pogut fer vacunes i, a més, ara mateix estem en disposició que quan, si surt una variant molt, molt diferent, les noves vacunes s'hi adaptaran gairebé immediatament, penso que això és un avenç monumental, no?
Sí, sí.
També aquest passaport de vacunació europeu, que encara que ha vingut amb retard, un retard curiós, però també és una ajuda perquè la gent pugui viatjar i estiguin tots tranquils, tant el que va com el que rep, no?
Sí, sí. Vull dir que... I una última pregunta, doctor Simón. Hi ha gent que no s'ha vacunat perquè no hi creu, amb les vacunes. Diuen, això m'ho han dit a mi, per exemple, no?, que un dia fent cua amb una analítica, van dir, cuidado, perquè això porta unes conseqüències molt greus de la salut, perquè t'estan inoculant el coronavirus i després, al cap del temps, se't reproduirà tot el que el coronavirus porta de dolent. Bé, jo crec que encara és aviat per dir-ho, però en el passat hi han hagut vacunes amb efectes col·laterals, doctor Simón?
A veure, gairebé totes les vacunes tenen efectes col·laterals, però no hi ha hagut grans desastres, no?, amb vacunes del passat. Sempre ha estat pitjor, molt pitjor la malaltia que la vacuna, en aquest sentit, no? La gent sí. Que no es vol vacunar, que jo respecto, especialment si ho fan per motius ètics, no?, jo respecto, però penso que moltes vegades es basen en coses que no són científiques,
sí.
Encara que també diré que mentre es vacuni un percentatge alt de la població, sumat amb els que ho han passat, sí. Bé, doncs mira, no.
Molts fan cas de les fake news que surten entorn a la coronavirus, a la Covid-19, no?
Això existeix. Però també els científics veiem que, mira, la gent que no es vacuna, que crec que és un error, però no ho dic, no ho dic perquè tingui un magisteri infal·lible, sinó com a professional amb ciència i consciència.
Sí.
La gent que no es vacuna, mira, fins a un cert punt també servirà com un petit experiment, no?, de dir, bueno, què passa amb els no vacunats? Que jo crec que es moriran més de Covid i tindran més problemes,
Sí, sí, sí.
Jo vull dir que en aquest sentit, molt respecte, i com és natural, si un no s'ha vacunat, doncs haurà de seguir portant aquestes mesures, doncs, de distància, d'higiene, de mascaretes, de ventilació...
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, doctor Josep Maria Simón i Castellví, per les seves respostes i per il·lustrar-nos una mica més sobre la Covid-19 i les seves vacunes. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
A reveure.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Avui comença el segon semestre de l'any 2021. No hi ha dubte que l'economia està millor que l'any 2020. Les vacunes han començat a fer efecte. No obstant la millora, hi ha sectors que els costarà bastant tornar a la normalitat, com és el sector turístic, la restauració, l'automòbil, subsectors comercials, l'endeutament públic, etc, etc. És cert que en els propers anys vindran molts diners d'Europa, prop de 150.000 milions, dels quals la meitat en subvenció i l'altra meitat amb crèdits tous. Són els fons Next Generation que ajudaran molt i molt a la recuperació econòmica. Però Europa es fixa també molt en la capacitat del país en millorar la digitalització, en millorar també el medi ambient a les seves empreses i que cada país faci les reformes adients per millorar la sostenibilitat econòmica i la resiliència. Però anem més a prop. Què passarà el proper semestre, que va de juliol a desembre del 2021? L'evolució de la pandèmia anirà a la baixa a mesura que la població es vagi vacunant, però encara falten els joves menors de 30 anys i els nens que començaran l'escola de nou al setembre. Fa uns dies em vaig trobar amb un alt dirigent d'una multinacional francesa. Li vaig preguntar que, quan parla amb els dirigents francesos, què diuen sobre el futur, sobre el segon semestre d'aquest any. I em va respondre que tothom parla amb molta cautela i les grans decisions hauran d'esperar. Segons el sector, és clar, hi ha sectors que ho tenen molt clar. Doncs aquest tema en parlarem avui amb el senyor Eduard Tarruga i Valeri, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Arruga i Valeri, i benvingut al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, senyor Aragonès, i a tots els altres que ens escolten.
Moltes gràcies. Senyor Arruga, sempre que es parla del futur en el terreny econòmic s'ha de treure la bola de vidre i arriscar. Però les empreses han de fer els seus pressupostos, els seus plans de futur, i s'han d'arriscar a veure què pot passar. I la pregunta és, com veu vostè aquest segon trimestre de l'any 2021?
Bé, jo li diré que jo sóc més agosarat que el dirigent de la multinacional francesa i dels seus contactes a França amb els que fa vostè entrevistar. Sóc més agosarat, perquè jo diria, i m'atreveixo a dir, que aquest segon semestre, en primer lloc del 2021, no serà dolent, no serà dolent. Per diverses raons, per diverses raons. En primer lloc, i això ja ens animarà, serà millor que el segon semestre de l'any passat, del 2000.
Oh, no faltaria més.
Exacte, costa molt anar pitjor que l'any passat.
Anar pitjor que el segon semestre de l'any passat. Però
li diré,
seria la ruïna.
L'any passat anàvem a les fosques, com qui diu.
Sí.
Vam tenir una caiguda en el segon semestre, comparat amb el segon semestre del 2019, vam tenir una caiguda que s'estima de l'ordre del 10%. Però anàvem a les fosques. I jo diria que ara, en part gràcies a la vacunació, sobretot, i en part perquè estàvem molt malament, ara ja comença a clarejar. Ja comencem a veure la llum al final del túnel i no és un camió que vingui en direcció contrària, sí, sinó que és una llum que potser vol ser la sortida.
Sí.
No ens en sortirem encara aquest any 2021, en el segon semestre, però crec que ens animarà el saber que ja és millor que l'any 2021.
Sí.
No arriba a que el 2020. No serà tan bo com havien estat els semestres, diguem-ne, juliol-desembre del 2018 i del 2019, que eren anys, diguem-ne, en el turisme funcionava, el sector hostaler funcionava, la indústria funcionava, etc. No arribarem als nivells d'aquells anys. Però sí que serem millor. El que em preocupa, i molt, és l'aspecte social, la incidència social de tot això. Miri, l'atur continuarà alt. Estem a prop del 15-16% d'atur i si anem amb les persones més joves, l'atur encara és més alt. És a dir, el percentatge de població de menys, el percentatge de la població de menys de 30 anys, els que estan aturats, superen el 30 o el 35%. És a dir, és una situació dramàtica. Perquè, a més, no sols és alt, sinó que, a més, les perspectives de trobar treball ara són petites, les perspectives. A més, continuarà creixent la desigualtat econòmica i social. El dèficit públic també augmentarà. Aquí hi ha un factor que és aquest que vostè també ha esmentat, senyor Aragonès, el dels fons del GEC Next Generation, i ens parlen de 150.000 milions d'euros. Això és una quantitat que si vingués ara de cop sí que faria molta empenta. Però és que d'aquests 150.000 en vindrà només el 10% o el 15% màxim. I clar, i a més amb controls de que l'utilitzem bé, els governs, i llavors, doncs, vaja, no serà tant una injecció tan eficaç com potser ho han estat les vacunes. Però, bueno, però ens ajudaran una miqueta. Serà una pastilleta que ens ajudarà doncs, a trobar-nos una mica millor. Això és el que ens servirà els fons Next Generation. En definitiva, senyor Aragonès, que jo penso, i aquí sí que he de corregir algunes previsions que vaig fer fa mig any i fa potser 4 mesos, que jo ho veia més magre i ara diria que des del punt de vista econòmic anirem millor, però des del punt de vista social no anirem millor. La situació de l'atur, de la desigualtat, dels deutes, etc., continuarà sent molt dolenta. Aquesta és la meva impressió, senyor Aragonès.
2022. Tot pensant que les vacunes aniran bé. Creu que servirà perquè s'arribi a el que se'n diu la normalitat? No sabem massa què vol dir aquesta normalitat. Sembla que serà diferent a la normalitat anterior a la Covid. Però podrem arribar a una normalitat, senyor Ruga?
Potser ho desitgem més que potser ho pensem. Segurament ho pensem. Però jo penso que serà més propera a la normalitat anterior que a la d'ara. L'ara no és una normalitat, ara és un parèntesis que estem tenint amb una situació i esperem que aquest parèntesi es tanqui aviat, a final d'any o començaments de l'any que ve o el primer semestre de l'any que ve. Jo crec que sí que anirem bastant proper l'any 2022 amb una certa normalitat. Una normalitat que en termes econòmics implicarà també un creixement, un petit creixement. Ara, per fer aquesta normalitat, i sobretot degut al que hem parlat abans dels fons Next Generation que ens venen de la Unió Europea, en part, com vostè havia dit, en part venen en forma de subvencions, però més que part venen en forma de préstec que s'haurà de tornar, aquests diners que ens vinguin els hem de dedicar a inversions a infraestructures de tot tipus, siguin viàries, carreteres, ferrocarrils, etc., com sanitàries, com educatives, amb escoles, etc. Hem d'invertir, no hem de gastar.
Sí.
Després hem de fer reformes institucionals, hem d'acabar de millorar tot el sistema administratiu del país, que és molt costós.
Oh, això sí.
Hem de millorar en productivitat. És a dir, més que dedicar-nos a consumir, que això potser ho podem fer els ciutadans, però molts dels diners que ens vinguin i que tinguin les empreses les han de dedicar a inversió. Perquè si no tindrem allò que n'hi diuen molt fàcilment, tindrem pa per avui, però potser demà passarem gana.
Sí, sí.
I això no es tracta. I els esforços aquests, els esforços que fem, que acabo de dir, amb infraestructures, amb reformes, amb millores de productivitat, no els notarem l'any 2022. No.
Clar, això és més a llarg plaç.
Aniran a més tard, el 2023 o 2025. No són. Però sí, la normalitat potser ens hi anirem acostant. Una normalitat, com també vostè ha dit, serà segurament bastant diferent. Hi ha molts paràmetres amb els que vivíem abans, ara doncs els hem de posar en un racó i tenir-ne d'altres. Per exemple, el paràmetre de la prudència.
Sí.
De la prudència en quant a la salut, per exemple. El de la prudència en quant al que fem per fer-ho ben fet, etc. Aquesta és la normalitat que haurem de tenir en els propers anys.
Sí. Hi ha productes avui que els seus preus fan pensar en una inflexió en el futur, com per exemple el transport marítim s'ha encarit molt, moltíssim, i també el ferro. La Xina ha tancat l'aixeta i no hi ha més ferro. I altres matèries primeres, com el petroli que està pujant, senyor Rugamaneri.
Sí, 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 sí. Miri, quan hi ha un creixement econòmic, la primera conseqüència dolenta del creixement econòmic és l'increment de preus. És l'increment de preus perquè, diguem-ne, en economia podríem dir perquè com a conseqüència del creixement econòmic la demanda puja abans que l'oferta i, per tant, si puja més la demanda de productes i de serveis que l'oferta de productes i serveis, els preus, per raons de lleis de mercat, pugen. És a dir, aquest és un company de viatge del creixement. Ara, què passa? Que no sols pugen els preus dels productes i serveis que vostè ha dit, senyor Aragonès, pugen també els preus, i això és preocupant, d'altres béns bàsics. Ho estem notant amb la benzina. Avui ens deien per ràdio que la benzina està al preu més alt ara que estava des de l'any 2014. És a dir, que era un any que les coses ja començaven a anar una mica millor, després de la crisi del 2008.
Sí.
La benzina, si vostè agafa un rebut de l'electricitat d'ara, d'aquest mes, del mes passat,
sí, del juny,
i el compara amb el del juny de l'any 2020...
Sí, no té res a veure.
No, perdoni, el preu del quilowatt és el doble.
Sí, sí.
El quilowatt hora és exactament el doble. Llavors era en total 0,07 i ara estem pagant 0,14.
Sí.
I després hi ha altres productes, sobretot els aliments. Estan pujant, i estan pujant molt, els preus en el mercat internacional, del blat, del panís, que n'hi hem aquí també a blat de moro, i què vol dir això? Que pujaran, després del pujar el blat i el panís, pujarà el pa i la carn. I això ja ens afectarà molt en els ciutadans.
Ja. Com veu la marxa de l'increment de la digitalització, que és la gran aposta de la postpandèmia, i és el que lluita també, juntament amb el medi ambient, la Unió Europea per donar els crèdits dels que abans parlàvem, senyor Ruga?
Mira, jo diria que els ciutadans, la major part de ciutadans, sobretot els que vivim, bueno, els que vivim en ciutat i també els que viuen al medi rural, hem fet un gran esforç amb el tema de la digitalització. Potser, segurament per força, per força. Hem après i hem fet coses amb digitalització i amb coses de telemàtica i informàtica que potser en altres circumstàncies, sense aquest parèntesis de la pandèmia, hauríem trigat molt més de temps per aprendre. I però, malgrat tot que hem fet un esforç i que les empreses també ho han fet, etcètera, bueno, algunes, les del sector digital, evidentment, fent el gran negoci.
Sí, sí, clar.
Queda molt per fer encara en el tema de la digitalització. Per això és un dels objectius que la Unió Europea ens dona pel tema dels fons Next Generation.
Sí.
Com també a l'altre tema, el del medi ambient. Queda molt per fer en aquest sentit. I crec que el que farem amb aquests dos temes, amb digitalització i amb defensa del medi ambient, serà molt positiu.
Sí, sí.
Per qui ha de ser positiu, senyor Aragonès?
A veure.
Ha de ser positiu pels ciutadans, per les persones, perquè tots, sense distinció de cap mena, puguem recollir els fruits d'aquests esforços que ara, a vegades obligats, però també pensant en el futur, hem de fer. I els fruits d'aquesta millora amb la digitalització i amb el medi ambient han de ser no sols per les empreses o per les administracions públiques, sinó sobretot han de ser per la ciutadà, per ciutadans i ciutadans, per les persones.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Eduard Arrugué i Valeri, economista i president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per la seva participació en el programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Ens ha donat moltes bones explicacions. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies i que aquests desitjos de bona nit i feliç cap de setmana ens siguin vàlids per vostè i per tots els que ens escolten.
Moltes gràcies.
A vostè.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Joana Prats, directora de l'àrea de col·laboracions amb entitats de la Fundació La Caixa, el doctor Josep Maria Simón i Castellví, que durant la pandèmia és l'encarregat de coordinar els treballs i les aportacions del grup Covid dels metges catòlics del món, i Eduard Tarruga i Valeri, economista i president de la Societat Catalana d'Economia, que ens parlà de com anirà l'economia en el segon semestre. El control tècnic hi ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agurés. Ha començat el juliol no massa calorós. A tots vostès els hi desitgem que siguin feliços. La pandèmia està a les últimes i només hem de vigilar els joves per on van i que evitin els contagis. Ens tornem a trobar per les ones de Ràdio Estel dijous vinent. Que tinguin una bona nit i un feliç cap de setmana.